Ara sí, la sé, Joan Bofill, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, Anna, bona tarda.
Per ningú és agradable fer gestions a l'administració pública. Són hores d'espera, desenes de documents a omplir i finestretes on la resposta a les preguntes és aquí no és o torni demà. La combinació de desconeixement, saturació i l'excessiva burocràcia fan que interactuar amb l'administració pública sigui un complet malson o fins i tot missió impossible.
De fet, ahir explicàvem aquí a Ser Catalunya que, per exemple, l'ingrés mínim vital ara mateix arriba només a un 35% de les persones que se'n podrien beneficiar, que compleixen els requisits. La resta podrien cobrar l'ajuda, però no ho fan, i és en gran part per la demanda excessiva de documentació, també els errors en la sol·licitud, segons ha admès la pròpia administració, la pròpia Conselleria de Drets Socials. Així que per resoldre aquests problemes, l'objectiu de la Generalitat ara gestionarà l'ingrés mínim vital, aquesta ajuda, juntament amb la renta garantida, doncs, és que totes aquestes dues ajudes per solucionar les persones sense recursos, doncs que totes aquestes es demanin en una finestreta única.
Anna Cortés, de la Creu Roja, com estàs, Anna?
Hola, bona tarda. Molt bé, encantada d'estar amb vosaltres.
Igualment. Anna, tu ajudes a moltíssimes persones vulnerables a sol·licitar aquests tipus d'ajudes, entre d'altres, correcte?
Sí, sí.
Aquestes persones entenen el funcionament de l'administració pública?
No, els costa una mica, perquè és un sistema molt complex, no? Nosaltres treballem amb persones que es troben en situació de vulnerabilitat, ja sigui una vulnerabilitat social o econòmica, i s'enfronten a grans obstacles per poder accedir als seus drets per al desconeixement del sistema que tenen.
Per exemple, demanar una targeta sanitària. Ho saben fer?
No. Una mica la nostra feina amb el programa que tenim d'acompanyament en l'accés a drets és fer unes mesures d'acompanyament per poder acompanyar aquestes persones en el que seria l'enfortiment de les seves capacitats per poder explicar-los i orientar-los en com fer aquests tràmits. No? Per exemple, podem parlar del padró, si vols, de les dificultats que en trobem, la targeta sanitària, com deia el teu company, no? Totes les ajudes d'ingrés mínim vital, la sol·licitud de l'atur, vull dir que...
Cada tràmit és una agonia, imagino. Se solucionen de totes maneres aquestes dificultats anant, per exemple, de manera presencial i que els hi expliquin, o també és complicat?
Bueno, és complicat perquè una de les dificultats que trobem és que ara ja tot està com sistematitzat, inclús una cita prèvia s'ha de demanar online. No? I ens trobem amb una bretxa digital, que hi ha persones, ja siguin perquè tenen edat, perquè són analfabetes digitals, perquè no tenen un mòbil adequat, no poden fer o no saben fer com fer aquesta sol·licitud per internet. I llavors, bueno, pues, de vegades només anar a demanar una cita, diuen, bueno, si la cita... Pots venir, però has de demanar una cita per internet. Primera barrera que ens trobem. No?
Que no tenen internet, o hi ha molt d'analfabetisme digital, obvi, clar.
O no saben com funciona, o els formularis d'accés són molt complicats, o no saben obrir una compte de correu electrònic, per exemple. Sí.
Allò, tens el PIN, no?, del DNI.
Exacte.
I tota aquesta història, no?, la clau.
Sí.
Anna, i si tu els acompanyes, com reacciona l'administració al fet de que acompanyis, doncs, una persona que està demanant la targeta sanitària o no s'aclareix amb el padró?
Sí, bueno, moltes vegades el que ens passa és que, bueno, a part del programa, que de el que és l'orientació, també fem acompanyaments presencials amb voluntaris o amb propis tècnics del programa per poder orientar de manera individual aquestes persones. I fem aquí una mediació entre l'administració i nosaltres, i a l'acompanyar-los moltes vegades és diferent. Sí, hi ha un acompanyament per la nostra part.
Clar. Quan els demanen, per exemple, documents del país d'origen, contractes que no existeixen, com us ho feu aleshores?
Bueno, de vegades és molt complexa, perquè, per exemple, si parlem de persones que estan en situació de vulnerabilitat i a sobre tenen la situació de que estan sense permís de residència i volen tramitar un passaport aquí perquè se'ls ha caducat i per fer un tràmit, no? Propi, o per poder fer un arreglament necessiten un passaport original i l'han demanat al país d'origen, doncs és complicat perquè de vegades no hi ha mèrits econòmics també per fer això.
Clar. El tràmit més complicat Quin diries que és, finalment?
Anna. Per mi, més important ara o més complicat?
Més complicat.
Important,
és a dir, quan et demana el padró.
Sí.
Què han de fer? Què els hi dius?
Perquè...
Per quants tràmits han de passar?
No és per al tema dels tràmits, sinó és per als requisits que ens demanen per poder fer un padró. No? Com el padró és una competència municipal, és un dret que tenen totes les persones, però cada municipi posa el seu reglament. I bueno, pues, de vegades ens demanen pues, un contracte de la propietat o de lloguer, i tenim moltes persones a les que atenem que en realitat viuen en habitacions rellogades i que el propietari no els hi vol fer un contracte. Llavors, una vegada que tenim dificultat per empadronar-nos, no tenim accés al sistema sanitari, no tenim accés a les ajudes dels serveis socials, no? I o, ni tan sols poden accedir a més endavant fer uns tràmits d'arrelament.
Anna, no marxis, que segueix-nos escoltant, que crec que t'interessarà. La lluita contra la burocràcia no afecta només a les persones vulnerables de les que ens parlava l'Anna ara.
Sí, perquè fa just un any la patronal PIMEC de la petita i mitjana empresa es queixava que aquest tipus de negocis, les petites mitjanes empreses, han de dedicar 40 hores al mes a tràmits burocràtics. 7 de cada 10 empreses lamentaven que havien hagut de presentar documents que l'administració ja tenia. Per tant, que havien de repetir gestions i que la resposta a l'altra banda, en aquest cas la resposta a l'administració, arribava al cap de més de 135 dies, per tant, superant els límits que estableix la llei. Per altra banda, a més, els grans denunciants de la burocràcia aquests últims anys també han estat els pagesos, que, recordem, van aturar durant moltes setmanes Catalunya protestant pels carrers, queixant-se que també es passaven gairebé més hores fent paperassa que treballant del que els toca, que és el camp.
Mira, tenim un representant de cada un, Nati Pintado, empresària, com estàs?
Hola, molt bé, moltes gràcies.
Ramon Boleda, pagès, que et vam conèixer a Lleida. Com estàs, Ramon? Estàs bé? Nati, quantes hores al mes et passes fent tràmits burocràtics?
Bueno, pues entre 40 i 45 hores mensuals podem estar destinant a tràmits administratius i burocràtics en el nostre cas.
40-45
sí,
hores?
Sí. Sí.
Què és el que us fa perdre més temps? Quins són els tràmits principals?
Bueno, nosaltres és que, a part, tenim el hàndicap de que treballem per administració pública, amb la qual cosa la relació directa amb el client és precisament aquesta, no? Llavors estem constantment preparant documentació o en licitacions, documentació que moltes vegades te l'ha d'otorgar la pròpia administració pública, que és una mica això el que, no? El que estem reivindicant, que documentació que has de presentar una administració te l'ha de donar una altra administració, no? Fem com de missatgers, no? entre administracions.
Estàs esperant?
És molt desesperant. No, sobretot que al final tenim assumit que s'ha de fer, no? Perquè si jo necessito un document, hauré de fer el que hagi de fer per obtenir-ho, no? Perquè al final és la nostra responsabilitat en aquest sentit, no? Però, clar, sí que és cert que és una llàstima, perquè al final les empreses hauríem de destinar tot aquest temps a portar valor, no? O a fer millorar les empreses, a generar altres coses que no siguin moure papers, no? Per això que és... Bueno, jo crec que el plantejament ha d'anar més enllà, no? Que realment... és una mica més greu del que d'entrada pot suposar, no?
I tens la percepció, com a empresària, que podria ser molt més senzilla, en el fons,
sí,
tot plegat.
Sí, jo ho tinc claríssim. De fet, l'administració ja ha fet coses, coses molt concretes que han simplificat això. Jo, el que no té massa sentit, per exemple, poso un exemple concret, no? Si jo necessito un permís d'abocament, no? D'aigües, per dir-te que me'l dona una administració i triga temps en donar-me aquest permís, sí. No puc obtenir la llicència ambiental que me l'ha de donar un ajuntament perquè necessito aquest permís. Quan al final s'estan darrerint, clar, és una roda, s'estan darrerint.
Passen coses entremig.
Clar que passen coses. D'entrada és que teòricament tu no pots obrir una empresa, no pots aixecar una persiana si no tens aquesta llicència, i si triga temps en donar-te aquesta documentació, pues s'estan darrerint tot, amb el que suposa pues, el retard de l'activitat. No?
Ramon, tot això et ressona, eh?
Sí, sí.
Quantes hores tu, Ramon, et deus passar? No sé si al mes o al dia fent paperassa.
No és tant per les hores, perquè quan arribes cada dia del tros pues pots estar mitja hora, o si no, pues cada dos o tres dies pots, si tu vas apuntant amb un paper, pues, al cap de tres dies te pots posar i en una hora ho fas. Mm. El problema està que tot mos ho fan fer per ordinador, o sigui, per internet. O sigui, abans, un pagès amb una mula ja en tenia prou, després amb un tractor ja en tenim prou, i ara l'element més imprescindible que té un pagès és l'ordinador.
I el wifi, pagès, no? Clar.
Així, un pagès que no tingui ordinador a casa, i amb cobertura i amb internet, i que a vegades te demanen SMS i històries, que llavors si tens cobertura telefònica, un altre problema afegit, perquè no és el mateix a Barcelona o a Lleida que a segons quins llocs del camp, doncs llavors estàs perdut. Mm. Un pagès que no estigui ben connectat amb l'ordinador no pot fer de pagès.
Clar.
És així de fàcil.
I també tens la sensació, pel tipus de tràmits que has de fer, com ens deia ara la Nati, que podria ser molt més senzill?
És que hi ha molts tràmits que són inútils, que no té per què ser. Jo quan vaig començar a fer de pagès, ara fa 40 anys, el meu pare es posava les mans al cap. Diu, no entenc, i fa 40 anys això, eh? Diu, no entenc que tants papers. Diu, nosaltres, amb quatre papers ja en teníem prou. El paper de la factura de l'abono, de l'ordi, del raïm de les olives, ja s'ha acabat la història. I ara, per cada cosa, mos necessita fer 50 papers. I no solament això, és sapigueu fer. Perquè a vegades tens el problema de que no saps com feu, perquè els que programen, ells això ho toquen des de petits, i per ells els ho tenen pel cap dels dits. Però nosaltres, que venim del tros, posa't a l'ordinador, ara clica aquí, ara això no respon, ara t'has equivocat. Moltes vegades anem a les oficines del departament i els mateixos operaris del departament saben com va. Llavors, com voleu que un pagès, que anem tot el dia al de fora i ens hem de posar a l'ordinador i que llavors pues, ho hagis de fer tot bé, perquè hi ha tràmits que els fas una vegada a l'any. I un tràmit que fas una vegada a l'any no te'n recordes un any per l'altre. I segons com, ja t'han variat el programa. I abans entraves per Google. I si entraves per Google, havies d'entrar per Firefox. I si no, per un altre buscador. O sigui, és tan complicat.
Clar. I sense ànim de criticar l'administració pública, el funcionari castellà, que ara deies, és que a vegades ni ells mateixos saben resoldre. Nati, tu et passa que de sobte tens algun conflicte i dius, no, et diu la persona que estarà allà, és que no sé com va.
Bueno, és que a vegades hi ha diferents departaments que poden intervenir en un tràmit concret, no? Depèn també de la complexitat del tràmit que estiguis fent. I moltes vegades sí que has d'anar de departament en departament intentant resoldre una mica quin és el tema. Que en general no, eh? En general sí que ho tenen, està molt clar i si saps on adreçar-te, pues ho resols. Però que sí que hi ha vegades, quan no està clar, és una miqueta més complicat.
Ramon, per algú que ens estigui escoltant que no estigui basat en aquests tràmits, com li explicaries quin tipus de gestions has de fer a l'ordinador cada dia que et demana l'administració? Són per permisos? Quin tipus de coses estem parlant?
Permisos, autoritzacions, per exemple, si jo volgués tirar fem, he de dir cada dia los quilos de fem que tiro a cada finca.
Cada dia?
Sí, si jo em poso tirar fem, en teoria, segons la llei, cada dia he de dir en aquesta finca he tirat 3.785 quilos, en aquesta n'he tirat 2.850, m'entens? Això cada dia. Que això abans no sé, és una estupidesa. I a més et diré una cosa, que des de que mos controlen més, resulta que es pot tirar més matèria orgànica i més purins del que es tirava abans. O sigui, si fan les lleis per tirar menys, encara s'equivoquen. O sigui que una cosa és xafar el camp, xafar el terròs,
sí.
I sàpiga el que convé, perquè un pagès no tirarà més abono del que convé en una finca.
No, clar.
Perquè prou car és, o prou fitofetaris, m'entens? I una cosa és xafar-ho des del tros, i l'altra és des d'un despatx, des de Brussel·les o des d'on sigui, perquè moltes normatives ja venen de Brussel·les, i no saben de què va. Perquè una cosa són les extensions, les explotacions que hi pot haver a la Unió Europea, que hi pot haver explotacions de 500 hectàrees, 200 hectàrees, parades de 50 hectàrees, que el que és el clima mediterrani, que hi ha explotacions per 2 hectàrees, 3 hectàrees, 10, 15, i clar, una explotació que té 500 hectàrees, doncs aquesta explotació sí que pot tindre una persona més o menys, o l'encarregat, de dir, jo domino l'explotació, domino l'ordinador, perquè cada dia doncs, m'he de posar per una explotació de 10, 15, 20 hectàrees. Què hem d'anar a fer cada dia, apuntar?
Ramon, et veig tan enfadat que ja veig que la mobilització potser està al tocar una altra vegada. Us tornareu a...
No m'estava gens enfadat, però com me toquen no traiem i m'encem.
ho ha dit la Nati, que és desesperat. Mireu, precisament l'any passat el govern va anunciar una reforma de l'administració catalana per reduir la burocràcia.
Sí, aquest estiu ha detallat a la Generalitat que començaran per simplificar 170 tràmits i serveis per facilitar, diuen, la vida a la ciutadania. Per fer-ho, es preveu reforçar els equips i també automatitzar moltes tasques, simplificar-les. Ara bé, això no ha de ser un canvi fàcil perquè, segons explicava el conseller de Presidència, Albert Dalmau, aquests processos estan lligats a normes que venen de lluny i això anirà per llarg.
Què hem fet en tot aquest temps? Per què li hem fet la vida tan complicada a la gent? Crec que costa entendre que en el moment en el que tenim intel·ligència artificial, tecnologia, com és que encara hi ha tràmits que els estem fent a mà? I moltes vegades aquests tràmits són conseqüència de normes molt complexes que ens hem inventat entre tots. I que el que hem d'intentar fer és que aquestes normes siguin més fàcils i, per tant, ens obliguin a demanar menys coses a la gent. Aleshores, li hem de donar confiança a la ciutadania de que això ho estem canviant.
Doncs a l'espera de que arribin aquests canvis, assegura la Generalitat que han de començar a veure's a partir del juny de l'any que ve.
Jo crec que Anna, Nati, Ramon, us interessa escoltar en Carles Ramió, és catedràtic de Ciència Política i de l'Administració a la Pompeu Fabra i president de CETRA, que és la comissió d'experts encarregats d'aquesta reforma administrativa. Què tal, Carles?
Hola, bona tarda.
Deia, es preguntava, el conseller, per què li hem fet la vida tan complicada a la gent? Clar, l'altra pregunta és, ara tot canviarà de cara al juny? Realment anem a una simplificació de la burocràcia?
Sí, no, realment aquí els testimonis jo crec que han sigut molt clars, això és així. És a dir, tenim tràmits complicats per la ciutadania, tenim tràmits complicats pels operadors socioeconòmics, entitats socials i empreses, grans i petites, i tenim tràmits complicats per la pagesia, amb la qual tot això, evidentment, és insuportable. Llavors, a partir d'aquí, què és el que s'ha de fer? Doncs simplificar tot aquest entramat, però no és una cosa ràpida. De fet, ja es porta treballant gairebé des de fa un any amb aquesta situació. El primer que s'ha de fer és canviar alguna vegada la norma, que les normes han quedat obsoletes o exigeixen un conjunt d'elements que són totalment innecessaris. Un segon element és fer reenginyeria d'aquests processos, de vegades hi ha fases que són redundants, innecessàries, etc. Un tercer element és fer molt més empàtica i molt més fluida la pròpia administració digital, que a vegades ara genera més problemes que no pas en facilita. I un cop tinguis això, podrem automatitzar alguns processos mitjançant la intel·ligència artificial, també millorar el llenguatge administratiu perquè sigui planer, formalment, teòricament totes les administracions haurien d'utilitzar un llenguatge planer, però la pràctica no és així.
No és així.
I ho hem d'assolir-ho. I bé, aquesta és la situació, diguem, de complexitat. Dit això, val a dir que és evident que això és insuportable i s'ha de simplificar molt aquests tràmits. I el govern, en aquest sentit, aquests 174 tràmits que està analitzant, però, per exemple, ha prioritzat els 12 més utilitzats per la ciutadania per millorar-lo, ha prioritzat, i aquí hem col·laborat la CETRA, els 10 tràmits més utilitzats per les entitats socials i empresarials,
sí,
inclús les propostes, i també el Departament d'Agricultura sé que està treballant amb els tràmits més comuns que fa servir la pagesia, que aquí nosaltres també hem fet un conjunt de propostes per aligerar i fins i tot algunes exigències que potser són innecessàries, que això ja és una qüestió de concepte.
M'he quedat amb la paraula empàtica, fer-la més empàtica, que és gairebé és un oximoron, burocràcia i empatia. Com es farà més empàtica?
Bueno, l'administració digital hauria de ser clarament més intuïtiva. No té sentit, a més, aquestes incompatibilitats que estaven dient aquí els testimonis, que són totalment certes amb els navegadors. Això no passa amb un banc, doncs tampoc hauria de passar amb l'administració pública. I especialment sempre complementar-la amb una atenció presencial. Nosaltres estem donant molta importància al govern a l'atenció presencial perquè hem de tenir en compte que el 40% de la població no té les capacitats mínimes per interaccionar digitalment amb l'administració pública.
Sí.
I aquests no els podem deixar a banda, que a més són els més vulnerables. de l'administració, l'atenció presencial s'ha de mantenir, no ara, transitoriament, sinó tota la vida, com un bon complement, perquè a més hi ha un conjunt de tràmits complexes que impliquen informacions delicades, etc, que això potser és fer-ho de forma presencial.
Ara parlem de l'administració catalana. Aquesta és la intenció, en el cas de la Generalitat, però estem parlant que vivim en un país en què tenim ajuntaments, diputacions, consells comarcals, la Generalitat i també l'Estat. Això també fa que moltes vegades la burocràcia es compliqui més, perquè potser a vegades un ciutadà no sap a quina administració o que cada administració té els seus processos. Això també pot complicar el fet de tenir tantes administracions diferents?
Sí, òbviament això no ho fa senzill i de vegades diguem que tenim masses instàncies administratives, però val a dir que en termes comparats tots els països de certes dimensions i complexitat tenen tres nivells d'administració: l'estatal, intermèdia, sigui estatal amb un model federal, autonòmic o regional, i la local. Per tant, això és bastant típic. Aquí és cert, en tot cas, que esclar, hi ha ciutadans que no saben a quina administració adreçar-se i aquí els canals de comunicació haurien de ser més clars, però aquesta, diguem, complexitat difícilment la podem simplificar. Aquí el que ens trobem és cert, amb molts tràmits, que són tràmits interdepartamentals, és a dir, que afecta diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, i alguns especialment són interadministratius, que afecten tant a la Generalitat com als ajuntaments. I aquests seran els que més ens costaran, diguem, de que siguin més fluids.
Home, la tirallonga de coses que calen arreglar. Nati, no sé si tu tens alguna pregunta, aprofitant
una
que tens
demanda.
Aquí. Vinga, demanda. Feu, penseu, Anna, pensa la teva, Ramon, pensa la teva.
La meva demanda és molt clara, que, si us plau, tota la documentació que ja tingui l'administració pública de les empreses, que no ens la torni a demanar.
Gran, clar.
De fet, nosaltres hem fet una proposta. Val a dir que nosaltres teníem 10 mesos per lliurar l'informe. Expiraven aquest 20 de setembre. Ja hem lliurat l'informe. Ara està en fase de postedició. Es farà públic d'aquí un mes, aproximadament. I una de les propostes que tenim per part del grup que mirava l'àmbit de l'economia social i de l'economia, diguem, productiva, era una vegada i prou. Com a principi, perquè és una evidència això, una vegada, però no fa falta de complimentar. Això també val molt, per exemple, per la pagesia, que els fan posar informació que l'administració pública ja disposa mil vegades i han de començar cada cop. No? La idea aquí és que un cop ho autoritzes, perquè aquí hi ha un tema d'autorització, doncs tot allò que té l'administració ja t'ho està omplint en el formulari i tu únicament has d'omplir aquelles parts marginals que són de simple actualització, però el 90% del formulari ja el tens fet i no tornar-lo a repetir des de zero.
Això seria una gran qüestió. En Ramon, pagès, quina seria la teva demanda per en Carles Ramió, que és catedràtic de Ciència Política i és president de CETRA, que és aquesta comissió d'experts encarregats d'aquesta reforma? Què dius, Ramon?
No, que dic que hauríem de començar des de zero, començar des de zero i dir, aviam, què és el realment necessari, el realment important. Perquè si ara comencem a reduir, diran, no, això ja està bé, això ja està bé. No. Comencem des de zero i què és el que és important. I llavors, pues, potser hi hauria més pagès. Hi ha molta gent que comença a fer de pagès i plegui. I plegui perquè, mira, no fa gaire, bueno, potser fa un parell d'anys, va haver un reportatge de 30 minuts que era la pagesia que ve.
Sí, tant.
La pagesia que ve. M'agradaria que el tornessin a fer aquest programa. A veure quants li continuen d'aquells.
És veritat.
Ja ho sé, quants li continuen.
Mira, saps què farem? Ho buscarem. Carles, què? Començar de zero. Això és difícil,
A nivell teòric, jo estaria encantat. Què més voldria que començar de zero i poder fer un disseny racional? El problema és que això, diguem, és com un cotxe que ha de seguir corrent i amb moltes curves, si para, llavors es para tota la nostra societat i hem de fer la transformació amb un vehicle que està en marxa, amb el qual això és una bona dificultat perquè bé que malament actualment està treballant.
Clar.
Sí que hauria de dir que també hem de ser conscients de que no estem davant una empresa privada. És a dir, quan estem dient reduir la burocràcia no vol dir eliminar-la del tot, malauradament, perquè la burocràcia és com el colesterol. És a dir, hi ha colesterol bo i colesterol dolent. Si nosaltres poguéssim erradicar tot el colesterol dels nostres cossos, ens moriríem. Si erradiquem tota la burocràcia de l'administració pública, la mataríem institucionalment. Perquè l'administració pública ha de donar garanties jurídiques i institucionals. I això fa que un mínim de burocràcia sempre n'hi haurà.
serà inevitable. Ara bé, l'excés de burocràcia mòrbida que ara hi ha, aquesta és la que hem de reduir. Però sempre hi ha alguna cosa de burocràcia i després no és per tirar pilotes fora. Però al cap de la pagesia podem fer molts elements. Jo crec que hi ha molt camp per córrer, té tota la raó, però com ell sap, hi ha elements que ens ho dicta la Unió Europea, que la Unió Europea és un bon focus de burocratització. Sí. Cert que nosaltres formem part de la Unió Europea.
Això ja mereixeria un altre programa, i tant.
Que canviés, però que això no està en les nostres mans actualment.
Anna, de la Creu Roja, que ajudes a persones vulnerables a fer tràmits. La teva demanda, perquè que ja no ens traurem del cap això del colesterol bo i dolent, burocràcia igual a colesterol. Anna, pues, quina és la teva demanda?
Jo en tinc dos, que van una mica de la mà també, i ja que l'ha comentat també el company. Una seria... important que poder facilitar la documentació del padró que es demana pel padró als diferents municipis per tal que les persones que ja estan vivint puguin accedir als seus drets i que sigui molt important l'atenció presencial, que no es perdi.
Això ho he dit, sí.
Sí, sí, sí.
Bé, això el que haig de dir és que aquí hi ha una part i una dimensió que és més substantiva i no és de tipus tècnic o de tramitació, és a dir, les exigències que fica l'administració. S'ha de dir que el padró és un tràmit relativament senzill que no martiritza gaire els ciutadans. El que passa que amb aquests col·lectius sí que és algo més complicat, però el tipus d'informació que es demana, les condicions que es demanen, això no té res que veure amb tràmits burocràtics, sinó té que veure amb decisions de caràcter polític.
A vegades és el que t'anava a dir, que aquí també obriríem un altre meló, no?
Sí. Que no entro ni surto, sobre aquest element, però és per diferenciar-ho.
Sí.
I el fet de que hi hagin operadors que facin intermediaris, perquè aquí la Creu Roja doncs, fa una activitat, jo crec que és molt important i que sempre farà falta amb aquests connectius que són extremadament vulnerables, per més que l'administració sigui empàtica, fluida i presencial, però, en canvi, que sí que és un fracàs, és que gent de la pagesia o empresaris o entitats socials necessitin contractar un gestor com a intermediari per interaccionar amb l'administració pública. Això és un fracàs absolut de la pròpia administració pública i el tracte hauria de ser totalment directe, llevat aquests col·lectius extremament vulnerables i en circumstàncies socials, i podríem dir de caràcter polític molt específic, que allà sí que tenen una cabuda important les organitzacions socials.
Carles, tant de bo t'escoltin. Carles Ramió, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Pompeu Fabra i president de CETRA, la Comissió d'Experts encarregats d'aquesta reforma administrativa. Gràcies per ser
gràcies.
Tan clar i directe i per haver atès aquí les demandes. Moltes gràcies.
Encantat, gràcies.
Anna Cortés, de la Creu Roja, que bé que ajudis aquesta gent vulnerable. Paciència, esperem que això vagi a millor, però que bé que hagis pogut fer les teves demandes. Una abraçada. Una abraçada. Nati Pintado, empresària, creuem dits, no?
Creuem dits.
Té bona pinta.
Podem, es pot fer.
Hi ha una petita escletxa de llum.
Bueno, però s'ha de tenir fe, no?
S'ha de tenir fe. Ramon Boleda, ha estat un plaer tornar a parlar amb tu, que ens vam conèixer a Lleida, algun dia tornarem a saludar-te. Moltes gràcies, també.
Vosaltres.
No perdis el bon humor, no t'enfadis, sobretot. Una abraçada als tres.
Ara estem arreglant un tràstic, estem collint pistatxos, estàvem arreglant un tràstic i poc hi pensàvem la burocràcia.
Veus?
Ara.
Ja t'hem posat de mal humor, però ja està. Ha sigut per intentar millorar-ho. Una abraçada molt gran. Torna al tros. Fins ara. Adéu, gràcies. Adéu.